Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Catalunya és una potència mundial en motociclisme.
La primera victòria d'un pilot català és la que Salvador Canyelles aconsegueix a Montjuïc un 4 de maig del 1968 amb una Voltaco 125. Després vindran Mingrau i Víctor Palomo i de seguida, als anys 80, els Pons i Garriga amb la irrupció de l'ex-Cribiller a les acaballes d'aquella dècada.
El 24 d'octubre del 1999, l'ex-Cribiller Tàpies, nascut a Seva 29 anys abans, aconsegueix el major guardó possible al món del motociclisme, el títol mundial de la categoria reina, aleshores anomenada 500 centímetres cúbics. Aquesta és la narració del moment històric del periodista Pere Flores per Catalunya Ràdio.
Esperem l'arribada d'Àlex Cribiller, arriba a Tarabarros, quart, cinquè, setè, Gibarreu, i atenció que el pilot de Seva acabarà la cursa a la sisena posició perquè, pel que sembla, Tadayuki Okada no el pot avançar. Que bé ha defensat la posició Àlex Cribiller. Àlex Cribiller, campió del món dels 500 centímetres cúbics, el nen de Seva de fa 10 anys, acaba de fer història. És el campió de la cilindrada màxima del campionat del món de motociclisme, el campió de la Fórmula 1 de les dues rodes, 10 anys després d'haver guanyat el títol dels 125 centímetres cúbics. Tenim la pell de gallina que hem de viure.
I dius, ja està, ho has aconseguit. Que a partir d'ara, ja, tot el més, és que... sembla com si tingués igual tot. Era aquell moment, no? El campionat del món és que sí.
Aquell títol al circuit de Jacarepaguá, a Rio de Janeiro, és la culminació d'un viatge que havia començat uns anys abans, quan un joveníssim Àlex havia falsificat la signatura del pare amb l'ajuda dels germans grans Antoni i Josep per poder inscriure's al Critèrium Solomoto. El nen de Seva, com se'l coneix, té molt clar que aquell va ser un títol tan desitjat com esperat.
Jo ja estava destacat en punts, dic que ara sí que no pots fallar. L'afició ho estava desitjant, tothom ho estava desitjant, no? Era un títol molt esperat pel motociclisme català i espanyol, perquè no hi havia cap pilot que hagués aconseguit un campionat del món de 500. Teníem els 80, els 125, els 2,5 amb el Cito, però la signatura dels 500 ens feia falta, no?
L'any 99, l'any que Lenny Kravitz emergeix amb el seu Fly Away, Àlex Cribiller obre les portes de bat a bat. Fa creure als joves que venien pel darrere que allò era possible. I certament que n'hi va bé a la seva època, i més tard que ho intenten durant anys. Carles Cardús, Alberto Puig, Emilia Alzamora, Carles Checa, Toni Elias, Sete Gibernau, Dani Pedrosa, Pol Espargaró, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Tito Rabat, Àlex Rins, Àlex Márquez, Jordi Torres, Albert Arenas i Xavi Artigas. Tots ells han guanyat curses o, en algun cas, un títol o més d'un títol, però cap de la classe reina, fins que Marc Márquez ho aconsegueix el 2013.
Ens va fer obrir els ulls a tots els pilots de casa que era possible guanyar també les cilindrades grans. No, evidentment allà em deixava guiar molt més pel meu pare i per la meva mare, que evidentment pues, apoyaven els pilots de casa, que pel que volia fer jo. Jo no sabia, no tenia ni consciència, no tenia ni idea de que jo es feia en un circuit i que ho veia per la tele. Jo ho veia per la tele i ja està.
Un campió sempre té un rival. El de l'Àlex Cribiller és un dels millors pilots de la història. El té al davant i al costat, al mateix garatge. Mick Doohan, l'australià, 5 vegades campió de 500 del 1994 al 1998. La seva relació té alts i baixos.
Allà va ser brutal, perquè vam arribar als boxes, hi havia un mecànic amb un martell a la mà, els japonesos no sabien què fer, no sabien, van marxar, van baixar persianes, i vam tenir unes paraules. No hi havia arbitratge, érem sols allà dins, els fans a fora picant la persiana. Aleshores, què hagués pogut passar? No va passar, però jo crec que en aquell moment haguéssim... Si no arribo a aixar la persiana, els fans del Doohan apallissen, això segur.
Després tornarem sobre aquesta rivalitat Cribiller-Doohan. Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Soc el Damià Aguilar i això és Cribiller, el record d'un títol extraordinari.
Rècords a la ville de Barcelona.
Rècords
Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Ficarà Sosco, farà Vaquero i ficarà Koeman. Atenció, Koeman toca Sosco, farà Vaquero, fica Koeman!
Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
Àlex Cribiller, el record d'un títol extraordinari.
L'Àlex Cribiller puja en moto per primera vegada als 4 anys. Era una Montesa Cota 25 de trial. És el seu oncle Blai qui l'anima i li agrada.
Jo començo a anar en moto per aquí, per Seva, quan tenia 4 anys. Ho tenia fàcil relativament per agafar una moto, o del meu germà, o del meu tiet, o de qui sigui, i anar amb moto. M'agradava anar amb moto. Simplement desitjava que arribés el fi de setmana per agafar la moto i perdre'm per Montseny amb moto.
Els inicis i el Mundial de 125 centímetres cúbics.
A mesura que creix, el petit Àlex descobreix les carreteres del Montseny en moto. Als 12 anys, i per impuls del seu germà Josep, es presenta a les proves del Critèrium Solomoto i falsifica la firma del pare, i fa el segon millor temps. El Josep, 15 anys més gran, ja corria en moto.
El meu pare va quedar sorprès, va, pues, content també, pues no fas malament, no? El meu germà entusiasmat, jo molt il·lusionat. Ni penses en aquell moment, jo no pensava que seria un gran pilot o un campió del món, sinó pensàvem el dia a dia en millorar-me, en divertir-me, passar-m'ho bé i aprofitar l'oportunitat.
I l'Antoni, 16 anys més gran, també s'hi apunta.
Meus pares no sabien res, els vam enganyar. Ja s'ho van tema perquè van dir, aquests dos, amb el petit, un collons, van, no ho vam veure clar. I vam anar calafat i bueno, vam fer les proves. I el meu pare era reticent perquè, bueno, ja havia viscut bé que nosaltres havíem tingut una trompada en moto i no li feia gaire gràcia. Però veure que l'Àlex ho estava fent bé i que anava bé, doncs, bueno, li va agradar, lògicament.
És la seva primera vegada en un circuit de velocitat i això li obre les portes del Campionat d'Espanya. És una època de molt de suport institucional i federatiu. El 1986 encara és el Critèrium, el 87 fa l'Europeu i el 88 ja és el Mundial amb Derbi i es proclama subcampió del món de 80 centímetres cúbics darrere del cap de files, Jorge Martínez Espar, i fa el salt al Mundial de 125. I allà, l'Àlex Cribiller fa la gesta de guanyar el títol el seu primer any complet a la categoria. És l'any 1989, ja complert els 19 anys, i suma mèrits quan la moto és una JJ Cobas, una peça artesanal feta en uns baixos de la ciutat de Barcelona, però que resulta ser una moto revolucionària. Aprofiten a la perfecció un canvi de reglament tècnic.
El meu germà va dir una frase, diu, ara ja em puc morir, no? Ja em puc morir, no estàvem al lloc, encara quedava molta carrera deportiva, no? Quedava ja passar dos i mig, pujar 500 i assolir el títol, no?
De seguida, Cribiller fa el pas a 250 centímetres cúbics a l'equip de l'excampió Giacomo Agostini, amb Yamaha, i després fa una segona temporada amb JJ Cobas, però de seguida puja més.
L'arribada als 500 centímetres cúbics.
El 1992 puja a MotoGP. És Sito Pons qui li tira l'ham. El bicampió de 250 es retira i li ofereix la seva Honda NSR privada de 500. És un equip amb majoria de catalans i amb patrocini de la petroliera espanyola Camsa.
Jo li vaig dir, Àlex, aquí tens una moto oficial de Honda i tot l'equip a la teva disposició. No? Va dubtar una mica i bueno, finalment l'Àlex va decidir-se a pujar. No? Sobretot en contra una mica de tota la premsa en general, perquè havia un moviment en aquells moments de que deien que els pilots espanyols no estaven preparats per córrer la categoria 500 i sobretot l'Àlex no tenia el nivell per pujar la categoria.
Això ho deia la premsa espanyola?
Sí,
Efectivament, aquella primera temporada, Cribiller aconsegueix la primera victòria d'un pilot català i d'un espanyol a la classe reina, a la catedral neerlandesa, al circuit d'Assen, on històricament es corria els dissabtes. Després en vindran unes quantes més. La darrera és un 14 de maig del 2000 al circuit d'Alemans, any en què ja comparteix marca amb Valentino Rossi. La pretemporada del 2001, l'Àlex ja experimenta alguns problemes de salut, que són els que el portaran a la retirada, però ja tindrem temps de parlar-ne.
La relació amb Mick Doohan. Riders on the
storm. El Mick sí que el veia com un Terminator, eh? El veia un tio, una bèstia a tots els nivells, no? Tant psicològics com físics. Era un armari, estava molt fort físicament i li agradava impressionar, no? Vull dir, arribava a un circuit amb condicions extremes de vent, una mica d'aigua i pensàvem que no es podria fer aquell entrenament o no podríem fer una volta ràpida, i ell la feia, no? per impressionar. Li agradava treballar molt el tema psicològic amb els seus rivals.
El 94, l'any que Mick Doohan guanya el primer dels seus 5 títols, Cribiller signa per l'equip oficial Honda per fer de company de l'australià. Molt se n'ha parlat d'aquella relació amb Doohan, on hi va haver de tot, pal i pastanaga. D'entrada, va ser bona.
Amb el Doohan vam començar el 94-95 amb una relació excel·lent. Vaig estar a la pretemporada, la feia a Austràlia. Entrenava molt a Eastern Creek i Phillip Island. I al final em vaig instal·lar inclús a casa seva. Em va donar les claus de casa seva. Anàvem junts al gimnàs amb la Harley. Em recordo que un dia es va quedar sense bateria jo empenyent la Harley. Ens anàvem amb la barca, ens anàvem... Una relació... Bueno, exquisita.
L'Anna Noguer, la seva parella, va viure molts episodis d'aquella relació.
El primer any que l'Àlex que va córrer a TRC, el primer any ens en vam anar a viure un mes a casa al Doohan. I jo me'n recordaré sempre que quan portàvem 3 setmanes allà, estàvem un dia esmorzant i el Doohan li va dir: tu seràs campió del món.
Com també el seu cap de mecànics a l'equip oficial, el belga Gilles Bigot.
Mick era bueno. Un par de veces se venía a mí y dice: oye, dile a Alex de no hacer esta curva, si tiene que frenar, si... Y, pero en la pista era como un enemigo. Pero aparte de eso, cuando se bajaba de la moto, no tenía ningún tipo de... no era agresivo ni nada.
I Cito Pons, que els coneix bé tots dos.
Van estar molt enfrontats, perquè quan hi ha un enfrontament esportiu és molt difícil que això no afecti a la relació personal. Doncs, evidentment, el respecte que ha tingut el Mick per l'Àlex, i jo crec que l'Àlex per el Doohan, sempre s'ha mantingut, no? I això sí que és el que m'ha dit, sempre l'ha respectat com a pilot i com a persona, i han mantingut la bona relació. No?
El català arriba a la classe reina quan la categoria la dominen australians i nord-americans. Al final, l'han d'acceptar entre els pilots top.
Era molt difícil, lluitar contra tots aquests. O sigui, jo me'n recordo una vegada que estàvem al motorhome a Àustria, que plovia, i me'n recordo que va venir el Doohan i el Swans al motorhome, saps? I era com, bueno, va, pues, t'acceptem, saps? Perquè ells eren un clan molt tancat, nosaltres érem com els... On van aquests, saps? Vull dir que l'Àlex, jo crec que va obrir el camí de moltes coses.
Recordes que fa una estona et deia que tornaríem a l'atenció Cribiller-Doohan?
Els dos moments de màxima tensió són molt anteriors al títol. Són del 1996, la temporada que l'Àlex més cara li planta el Mick abans de guanyar el Mundial del 1999.
Una, la de Jerez. Anava primer a l'última volta, invasió de pista, vaig tenir que tallar, vaig tenir que esquivar la gent, unes traques... I després vaig caure, parar per bé, perquè no hi havia suficients medis ni càmeres, no van decidir parar, però aquella victòria la considero que era meva. Aleshores em vaig anar a queixar, però Honda en aquell moment va treure la reclamació. I em va venir a veure el Doohan i em va dir que ell el pilot número 1, i que la temporada seria llarga i que ens veuríem les cares moltes vegades, no? I bueno, doncs aquí hi va haver-hi un enfrontament que em va venir buscant en el motorhome, no? I un altre molt vista.
L'Austràlia.
Un frec a frec, ara tu, ara jo, em toca i em treu de la pista, ara jo entro colat i hi ha un altre toque, fins que a l'última volta, a la curva 2, entra ell molt colat per dins, em treu fora, jo ja encès al màxim, ja em poso a darrere, en l'últim sector para molt la moto, redueix molt la velocitat per aixecar la moto i sortir molt ràpid, i jo venia com un coet i no vaig poder evitar el bloqueig i ho vaig impactar, no vam caure tots dos. Allà va ser brutal, perquè vam arribar als boxes, hi havia un mecànic amb un martell a la mà, els japonesos no sabien què fer, no sabien, van marxar, van baixar persianes i vam tenir unes paraules. No hi havia arbitratge, érem sols allà dins, els fans a fora picant la persiana. No va passar, però jo crec que en aquell moment, si no arribo a aixar la persiana, els fans del Doohan m'apallissen, això segur.
En aquell garatge del circuit australià d'Eastern Creek hi havia dos periodistes espanyols, un d'ells Manuel Pecino.
Y de repente sube Pep Cribillé y nos dice, venid conmigo. Y para nuestra sorpresa nos mete en el box del equipo HRC. Las persianas del box bajadas y la gente dando golpes en las persianas. El caso es que había un silencio sepulcral. Alex andaba de un lado para otro, pues obviamente muy nervioso. Los responsables de HRC estaban en el fondo del box, no decían ni pío. Entra Doohan y os podéis imaginar, el ambiente se corta, pues con un cuchillo se cortaba el ambiente. Pero no creáis que entró dando gritos, no, entró, se dirigió a Alex, obviamente le increpó, ¿no? El problema es que cuando uno quiere discutir en un idioma que no es el suyo, pues resulta muy difícil, y es lo que le pasó a Alex. Doohan no dejaba hablar a Alex, Alex intentaba contestar en inglés y no podía, no sabía explicarse bien. Y a esto muy interesante lo que pasó después, porque había un mecánico de Doohan que se llamaba Buda, porque todo el mundo estaba callado, la gente de HRC no se metió en el tema. Y entonces Buda va y hace un comentario, se da la vuelta a Doohan, hecho una fiera, y le dijo que se callara, que esto es cosa de pilotos.
L'Àlex assumeix la culpa del que va passar a Eastern Creek. El seu germà Antoni pensa que va ser la revenja per allò de Jerez.
Ell diu que no, diu que anava totes, però jo estic convençut que li va tornar a la jugada, va dir, escolta, estàs a casa teva, és l'última d'això, o caixa o faixa. I es va veure el resultat. Tots dos a terra.
Però al capdavall, aquestes relacions s'espatllen quan el deixeble es posa al nivell del mestre.
A la que vaig començar a apretar-lo, lògicament es va refredar la relació, va passar més en un segon terme, ja era més professional, i després va haver-hi aquests roces, aquests petits problemes, lògicament, perquè han de ser-hi. Si no hi haguessin set, això no hagués set el que... Hem arribat a aconseguir el títol, si no, no hagués set el mateix. I ara, justament, tenim una relació molt bona.
En aquell garatge d'Honda HRC van conviure força temps dos caràcters ben diferents. Doohan era un macho alfa i Cribillé era d'una altra mena i no ha canviat. El Chevy Tàpies, que és cosí de l'Àlex, és també un dels seus millors amics. El 1999 l'acompanya ben bé tot l'any.
Ja ho veus com ell és, bastant gènere solitari. O sigui, es pot evitar de veure gens de la vida. Ja veus la vida que fa ara amb els cavalls, ell sol, va fent, i és un tio que li agrada fer la seva. I...
...1999, l'any del títol de 500.
El 1994, la fàbrica Honda pica la porta de Cribillé. El volen per l'equip oficial. Arriba a un equip on tothom parla anglès i on només s'entén en castellà amb el seu cap tècnic, el belga Gilles Bigot. Cap al 1995, la coordinació amb Bigot és bona i a la pretemporada del 96 fa un canvi físic radical.
Hasta 95 tenia un poquito de grasa, ¿no? Se montó un gimnasio, ¿no? Hostia, se veía los músculos, todo esto. Y de repente el tío sale a la una hora y va un segundo y medio más deprisa que por respecto al entero. Yo, hay un cambio radical ahí.
El 96 és el primer any en què va veritablement ràpid, però encara li té massa respecte a Doohan. El 97 s'estressa i cau massa, acaba quart. El 98 mor el seu pare i això el toca molt, però acaba tercer la temporada. I de cara a l'any 99 entren Javi Ullate com a mecànic i Santi Hernández com a tècnic de suspensions. A Cribillé se li il·lumina la cara perquè pot baixar de la moto i no tindrà problemes d'idioma amb japonesos, australians o neozelandesos.
Penso que vam seguir amb la línia ascendent i el 99 va ser l'any de 29 anys, físicament i mentalment estava preparat pel títol, i potser el Doohan ja no és que estigués, estava estancat, però sí que va cometre un error molt greu a Jerez, de voler fer l'impossible, marcar una volta de rècord amb unes pistes que no estaven en condicions, perquè estava una mica molla i va fallar, no?
A la tercera cursa, a Jerez, Doohan es lesiona de gravetat. El nen de Seba guanya la cursa i Honda li atorga la responsabilitat de ser el cap de files.
No és allò que d'un dia per l'altre... Ja portava temps l'Àlex, saps? I aprenent. A més, l'Àlex és una persona que no fa gaire soroll ni res, sembla que no hi sigui, però ell estudia molt la situació, eh? Saps què vull dir? Va arribar en el moment just.
El mecànic Javi Ullate afirma que Cribiller accepta de bon grat ser el nou cap de files.
I va suportar molt bé la pressió a Jerez quan, degut a la lesió de Doohan, vam recollir tot el pes tant de Honda com de Repsol de que teníem que guanyar el Mundial.
I el tècnic de suspensions, Santi Hernández, veu un aspirant que no canvia la mentalitat encara que el seu rival estigui ja vençut.
¿Por qué se lesionó Mick, no? Porque estaba viendo a un Alex que se estaba acercando y él tenía que tomar más riesgos. Ya se ha quitado un peso de encima y ahora ya sabe que puede ganar el Mundial. No, no vi ese clic, no vi a un Alex con la misma ambición.
Després Cribiller guanya seguidament a França, Itàlia i Catalunya i encara aconsegueix dues victòries més abans de tenir una caiguda a València al setembre. I 15 dies després es trenca un os del canell a Austràlia. Corre infiltrat i acaba quart. Un dels seus majors rivals aleshores, Kenny Roberts Jr., no passa del desè.
La sort del campió, jo reconec que existeix perquè nosaltres la vam tindre a Austràlia.
Sí, ja començava el 99 amb una pressió, no? Però saps quan tot comença a sortir bé? L'Àlex estava tranquil, tenia un bon entorn. Ho recordo com una època supermaca, on la moto anava bé, l'equip, tot fluïa.
Un entorn que m'ajudava molt. Tothom coneixia el meu caràcter, sabien que m'agradava estar tranquil i fer-lo just, no? A nivell d'entrevistes, de coses que em poguessin a mi treure energia, no? Ho dedicava tot a córrer, no?
El 24 d'octubre del 1999, a dues curses per al final de temporada, Àlex Cribiller Tàpies té la primera opció matemàtica de ser campió del món de 500 centímetres cúbics i convertir-se en el rei del motociclisme.
El dia 1 d'octubre, l'Àlex va caure a Austràlia als entrenos i es va fer mal al muñeca. I va córrer, o sigui, va córrer la cursa d'Austràlia, de Brasil i Argentina, tenia el pisiforme, això es diu, trencat. Que llavors el va operar el doctor Mir quan va arribar aquí a Barcelona.
Surs una mica rígid, frenant també surs una mica... no frenes del tot còmode, vas com... No vas amb aquest flow que diuen ara els pilots, que vas suelto, que notes la moto com treballa la suspensió, com la fas anar pel lloc... No surts tan bé, però tot i així era un circuit molt, molt batejat i... Carapau era un circuit irregular, amb grietes a l'asfalt. Aleshores, un petit fallo ho podies pagar car.
València era la 12a cursa, llavors n'hi havia 16 curses només. Va ser una cursa un pèl desastre i des d'aleshores mentalment a l'Àlex li van entrar els dubtes, tot i que duia un avantatge de punts estratosfèrica. Però sí que arribava nerviós, no arribava amb aquella mentalitat de dir ho arrodonirem aquí, sinó, ostres, és que el carro semblava que estava avançant pel pedregar, tot i que la classificació provisional del campionat no ho deia així.
Sí, teníem molts nervis, però jo me'n recordo que vam sopar... Jo crec que vam sopar tots de sols, eh? Però també ho recordo un moment com de molta calma. O sigui, nervis, però també molta calma. Jo també me'n recordo el matí que em vaig despertar super d'hora i vaig anar a la platja de l'hotel a caminar un rato.
Cribiller surt a assegurar. Amb la 6a posició en té prou per assolir aquell títol tan esperat per l'afició del motociclisme de casa nostra. Pere Flores, al micròfon de Catalunya Ràdio.
Esperem l'arribada d'Àlex Cribiller. Ha arribat ara Barros, quart, cinquè, de Gibarreu, i atenció que el pilot de Seba acabarà la cursa a la 6a posició, perquè pel que sembla Tadayuki Okada no el pot avançar. Que bé ha defensat la posició Àlex Cribiller, campió del món dels 500 centímetres cúbics, el nen de Seba de fa 10 anys acaba de fer història, és el campió de la cilindrada màxima del campionat del món de motociclisme, el campió de la Fórmula 1, de les dues rodes, 10 anys després d'haver guanyat el títol dels 125 centímetres cúbics. Tenim la pell de gallina, que acabem de viure un moment històric.
Un d'aquells pilots que després es trobarà la porta oberta a l'Aleix Espargaró va anar a Seva a festejar-ho amb els pares.
Jo vaig plorar amb una caiguda de l'Àlex amb un meló, amb les 500. Recordo anar amb els meus pares a Seva i recordo perfectament que l'avió que el portava de la victòria quan va ser campió del món va arribar molt de retard, està esperant fins a altres hores de la nit i al final va inspirar molt a la nostra generació, però jo realment ho vaig viure. Una passada, va ser un pioner.
Bé, sí, allò de la festa a Seva i l'avió que arriba a 7 hores tard va ser després de la primera festa, aquella en què va volar un sofà.
Un abans i un després, l'Àlex, jo crec, del motociclisme. Anaves a Montmeló i hi havia 90.000 persones. Anaves a Jerez i no s'hi cabia. Era brutal.
Que volés un sofà de molt amunt a la piscina d'un hotel de Rio de Janeiro ho deixarem passar com a simple anècdota, perquè parlem d'un campionat de moltíssima dimensió i l'eufòria no es pot controlar en situacions com aquella. I sí, va ser Ángel Nieto qui el va llançar. Per sort, aquell sofà no va tocar ningú i a Cribiller li va tocar treure la targeta de crèdit el dia següent per arreglar-ho tot. Però per què van llançar aquell sofà? Doncs perquè a poc de començar la barbacoa per la celebració del títol de 500, Cribiller desapareix de la trobada i el localitzen a la seva habitació, dormint. Sí, dormint.
L'Àngel va pujar de l'habitació, va dir, hòstia, Àlex, què fes, tio? El va treure del llit i va tirar el sofà per la finestra i cap a... Bueno, i ens en vam anar cap a la discoteca. Però, esclar, el tio suposo que estava tan esgotat que se'n va anar a dormir.
És que és molt reservat, l'Àlex, bueno, ja el coneixes. És un tio reservat, va a la seva bola, i el que el d'això, l'aglomeració de gent, tot el que comportava allò, devia estar tan esgotat anímicament, vull dir que tanta gent entrevista jo, que el tio diu, tu, vaig a descansar.
El dia següent, Àlex Cribiller torna a casa en avió per seguir la festa. Un cop a l'aeroport del Prat, una munió de motoristes l'acompanyen fins al seu poble, fins a Seva.
Va haver retras al vol i a Seva estaven milers de persones esperant per celebrar-ho i van estar com un dia esperant allà perquè arribés, no? I al final molts no van poder perquè tenien de treballar l'endemà i van haver de marxar, però molts van quedar allà a celebrar el campionat del món, increïble. I molt vist, a més, perquè, clar, era...
Sí.
7 milions de persones, crec que ho van veure, la iaia que no sabia res de moto, veient la cursa.
Antoni Cribiller era a Seva, esperant que arribés el seu germà, nerviós.
El 24 d'octubre, aquí a Seva, l'Ajuntament va posar una pantalla gegant i el poble va quedar invadit, però invadit de gent, una cosa que no s'havia vist mai, periodistes, televisió. Jo me'n recordo el dematí, em vaig llevar i el primer que em vaig fotre va ser un tranquimacín, perquè vaig pensar, no aguantaràs, perquè els nervis terribles.
El motociclisme de casa ja té el títol més gran. A partir d'aquell moment, ja era feina d'altres que creguessin que era possible replicar un èxit semblant. Cribiller obre les portes de tot. Audiència televisiva, mentalitat dels joves aspirants, impuls als patrocinis, més foment de l'esport.
Trenquem una mica el gel i diem, ja, per què no podem ser campions del món amb categoria gran, no? Amb MotoGP, amb 500. I haver aconseguit el títol de 500, òbviament, doncs, ens atrevim i diem, va, per què no? I molts doncs, ja es van passar a 500 i a MotoGP. I arreu d'aquell títol penso que va ajudar a que creixés molt la categoria gran, no? I que fos ja una plataforma, ja tothom estigués pensant en la categoria reina. Abans, uns feien 125, bueno, 180, 125, molts es quedaven a 2,5. I a partir d'allà vam dir, tu, ja volem pujar a la categoria gran sí o sí.
La retirada.
Cribiller llueix l'1 de campió l'any 2000, l'any que Valentino Rossi puja a 500 centímetres cúbics. És un any de molta pluja. El de Seva no li agrada córrer així i tampoc no s'entén amb la nova onda. Només guanya una cursa a França. Fa 9è de la general final. A la pretemporada del 2001 ja havia tingut algun episodi de salut a Austràlia, però fa un podi a Jerez a la tercera cursa i un segon podi a República Txeca. Mítica és la seva frase, aquesta onda és un tractoret. Aquella mateixa tarda del diumenge 26 d'agost del 2001, en una reunió amb els japonesos al circuit txec, li comuniquen que no el renovaran. Ja no tornaria a pujar al podi. De cara al 2002, amb l'entrada dels nous prototips de quatre temps i amb el suport de Repsol, inicia un projecte amb Yamaha a l'equip de Luis Dantin, que no veuria la llum en competició oficial.
Vaig anar amb un psicòleg a Barcelona, un catedràtic molt bo, i em deia que era possiblement ho associava a l'estrès del Mundial i de la pressió, fèiem alguna teràpia i tal. Tornava cap de 20 dies, anava a veure. No, ho tornava malament. Potser que el tio s'agafava els cabells, s'estirava els cabells. Com pot ser, això no pot ser? Un dia entrenant, me'n recordo que la nit no em vaig trobar bé físicament. M'ho vaig mirar bé, vaig anar a Canadà amb un doctor molt important. I em va dir que em va aconsellar que deixés la competició, que no era una cosa greu, però que puntualment que deixés de córrer, que era perillós, no? Perquè vaig tindre un desmai amb una crisi epilèptica i vam decidir deixar la competició. Alguna lesió, de quan eres jove, els cops que claves, que quedes inconscient i t'aixeques, tot això, a la llarga, com el boxejador, no passa en factura, no? Aleshores, i vam deixar-ho. Dels 32 que em vaig retirar fins als 40 va ser una època difícil. Acceptar la retirada costa, i més quan t'has de retirar per causes genes que no estàs bé físicament, aquells marejos, jo no volia retirar-me, tenia un contracte, volia continuar. Però un cop has assumit que és una etapa que s'ha acabat, vaig fer canvi de xip i a disfrutar la vida, a disfrutar de la família, que tinc un nen de 10 anys, i els altres ja tenen 20 i 19 la Maria.
25 anys després, Àlex Cribiller ha format una família amb l'Anna Noguer i tenen tres fills, l'Àlex, la Maria i el Jan.
És propietari d'un gimnàs a Vic i fa força anys que col·labora amb la televisió que té els drets de MotoGP i de seguida de deixar-ho troba en els raids a cavall l'activitat perfecta per seguir expressant la serenor que sempre l'ha caracteritzat. Ni ha somiat ni ha forçat que cap dels seus fills seguís les seves passes a la competició de les dues rodes.
No em diguis per què, però hagués patit moltíssim, no? Sí que ho vam provar, vam estar un dia, no sé, amb el meu fill, i van amb moto perfecta, i ho fan perfecte. Però la competició és una altra història. Prefereixo que estudiïn i que facin hobbies que ells els agradi.
Pel carrer encara el reconeixen, els circuits més.
Hi ha molta gent encara de l'antiga generació que segueix anant als circuits i que els seus fills potser doncs, no els agrada tant les motos, però a ells els segueix agradant. Encara hi ha aquesta generació. Sí, sí. S'acabarà, encara n'hi ha. No va ser fàcil aquella transició de dir has estat retirat i ara ja ets ja no ets immortal, ets un normal, ets una persona com els altres. Quan ets pilot et sents com diferent. No sé si diria més important, més valent, ets un ídol, et tenen com encaixat allà, tenen protegit, no?
Els que el coneixen garanteixen que no ha canviat, que és el mateix que quan corria. Té la vida que vol tenir, ni més ni menys, prou pròxima a la popularitat perpètua per haver estat el primer campió de la classe reina i prou llunyà per continuar sent simplement l'Àlex, aquell nen de ceba que quan tenia 4 anys va pujar per primera vegada a una moto de trial per fer història. Soc el Damià Aguilar i això ha estat Àlex Cribiller, el record d'un títol extraordinari.
Soc la Sònia Oleart i això ha estat Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Guió i direcció, Damià Aguilar. Coordinació, Xavi Campos. Veus del relat, Sònia Oleart i Damià Aguilar. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Oriol Fidalgo. Responsables digitals, Jordina Terré i Sergi Camps. Agraïments, Àlex Cribiller, Anna Noguer, Marc Márquez, Cito Pons, Aleix Espargaró, Antoni Cribiller, Xevi Tàpies, Santi Hernández, Javier Ullate, Guils Bigot, Manuel Pecino, Pere Flores i el Servei d'Arxiu i Documentació de Catalunya Ràdio i 3CAT. i Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.